Versió RAC1 amb Toni Clapés.
En compliment d'una sentència del Tribunal Suprem, BBVA i Cajamar han anunciat que deixaran de cobrar les anomenades clàusules terra a tots els seus hipotecats. La resolució del Suprem respon a una demanda col·lectiva presentada en el seu moment per Ousbank i també afecta a Nova Caixa Galícia, que també haurà d'acatar-la. La notícia suposa un canvi important en les condicions de centenars de milers d'hipoteques, especialment ara que els tipus d'interès estan en mínims. Saludem a aquesta hora de la tarda a Cristina Muntanyola, que és advocada d'Ousbank. Cristina, bona tarda.
Bona tarda.
La decisió respon a l'aclaració que van demanar en el seu dia BBVA amb Nova Caixa Galícia de la sentència del Suprem del 9 de maig. Què deia aquesta sentència? Què volien aclarir?
A veure, aquesta sentència condemnava a eliminar la clàusula terra sempre i quan les entitats no haguessin complert amb uns requisits de transparència. Com hi havia diversos requisits, el que han volgut les entitats és saber si només si complien algun dels requisits ja no tindrien per què eliminar la clàusula, o bé que només no complint un dels requisits sí que haurien d'eliminar la clàusula. I feliçment, només no complint un dels requisits, doncs les entitats bancàries estan obligades a eliminar la clàusula.
Per tant, les conseqüències immediates i palpables, en aquest cas, serà la retirada de les clàusules terra, per entendre'ns.
Exactament.
I això,
aquestes tres entitats.
Sí, de BBVA, Nova Caixa Galícia i Cajamar.
Cajamar.
Això ho ha de reclamar el client, el banc ho aplicarà, a quins termes s'ha arribat? Perquè, clar, hi ha molta gent que deu dir, bueno, ara serà el banc de mutu propi, que li surti d'ell treure-m'ho, o s'han de fer, vull dir, què ha de fer el client?
El banc ho hauria de fer automàticament, perquè hi ha una sentència que el condemna a fer-ho. Si no ho fes, té 20 dies per fer-ho. Si no ho fes voluntàriament, després es podria executar la sentència. Però precisament ahir ja el BBVA i Cajamar van comunicar que eliminarien la clàusula. Per tant, el mes que ve no haurien de tenir cap hipoteca amb la clàusula terra encara, o sigui, no s'hauria d'aplicar ja. Allà.
Per tant, vostè creu que hauria de ser d'aplicació automàtica?
No és que cregui, és que ho diu la llei.
Ja. Bueno, ja,
però diu la llei, el sí, que passa...
Però, com que una cosa és el que diu la llei i l'altra cosa és la que fan els bancs i caixes, que fan a vegades, vull dir,
sí,
de més i de menys, per això dic que potser aquí... Pues,
Tindria més costos per les entitats si no compleixen, perquè ara tenen aquest termini que t'he comentat per fer-ho voluntàriament, però si no ho fan voluntàriament i hem d'executar la sentència, com això provocaria unes costes judicials, doncs entenem que ho faran.
La retirada de les clàusules es podia entendre ara a d'altres bancs o no? Perquè, per exemple, el Confidencial publicava aquest matí que Popular, Banc Popular i Sabadell es resisteixen a treure les clàusules terra per, en aquest cas, perquè amb ells no ha estat per ells la sentència.
La resta d'entitats bancàries no tenen l'obligació de treure la clàusula que tenen aquestes tres entitats condemnades. El que passa és que sent una sentència que ha dictat el Tribunal Suprem en el ple, és a dir, tots els magistrats estan d'acord, si no treuen la clàusula voluntàriament, posarem demandes i hauran de treure la clàusula i a sobre hauran de retornar els diners que han estat cobrant de més als clients.
Per tant, aquesta demanda col·lectiva es guanya per, en aquest cas, a través d'Ousbank, però de gent que s'ha trobat amb aquestes clàusules i que les ha portat fins a les seves últimes conseqüències, és el Tribunal Suprem.
No, aquesta demanda col·lectiva
sí,
la va interposar a Ousbank en interès de qualsevol persona que estigués en aquesta situació, però no defensant a ninguna persona en concret.
Però ja,
pels interessos generals.
Sí, però hi havia molta gent que estava en aquesta circumstància que sí que em consta que ho canalitzaven a través d'Ousbank, és a dir, estaven esperant la sentència d'Ousbank per veure quina resolució...
Per poder-se afavorir de la mateixa. Sí, això sí, això sí.
Les clàusules han permès a la banca, en aquest cas, blindar-se davant baixades en el tipus d'interès, en aquest cas, a costa dels estalvis del client. Això, amb la resolució que ha donat a conèixer el Tribunal Suprem, vol dir que eren il·legals o com queda això ara?
No, no, el Tribunal Suprem no ha dit que siguin il·legals. El que ha dit és que per poder-les introduir en un préstec hipotecari, l'entitat bancària ha d'haver informat correctament i per això parlen del control de la transparència. Perquè, si no, molts clients no eren conscients de l'abast que tindria l'aplicació de la clàusula terra, perquè quan un client vol contractar un préstec hipotecari, en el que es fixa, si és amb Euribor, és en el diferencial que tindrà. No amb una clàusula que estigui amb la quarta pàgina que digui que independentment de com estigui l'Euribor sempre pagaràs un 3% de tipus d'interès. Llavors, no és il·legal. El tema és que si vols posar-la en el teu préstec, hauràs de complir una sèrie de requisits a entitat bancària.
Quina diferència hi haurà entre una hipoteca amb clàusula terra i una sense? O amb què es notarà? On està la diferència?
A dia d'avui, doncs, que l'Euribor, com et comentava, està al 0,5, tu pots tenir un diferencial d'un 0,5, per tant, el tipus d'interès que t'han d'aplicar en la teva quota seria de l'1%, i en canvi, si tenies la clàusula terra, doncs t'aplicaven potser un 3, un 3,75 i un 4. Això què significa? Doncs que les famílies, el mes que ve, potser s'estalvien 300 euros de la seva quota d'hipoteca. Mm-hmm. Això és el que significa.
A mi trobo que és una d'aquestes notícies que molta gent ahir al vespre, perquè va sortir la notícia a finals de la tarda, van sorprendre, però un té la sensació que mica en mica se li van donant, es van donant la raó a molts, en aquest cas clients, al cap i a la fi ciutadans, que es van veure lligats amb tot aquest seguit de clàusules que primer en una instància de la Unió Europea, del Tribunal Europeu, va dictaminar que tot un seguit de clàusules eren abusives i ara, amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem també els hi torna a donar la raó als que les van denunciar i als que les van assenyalar, no? Un té la sensació que, mica en mica, tot i que, en fi, tot el que està passant, tot el que estem veient amb els desnonaments, etcètera, etcètera, que aquí hi ha hagut tot un seguit d'abusos que fins que finalment se li ha donat la raó al ciutadà.
Sí, exactament, s'està obrint una nova via per poder defensar els interessos dels consumidors, però encara queda molt per fer.
Mm-hmm. Quines serien les altres prioritats d'Usbank que esteu lluitant?
Amb el tema de les participacions preferents, per exemple, mm-hmm. o amb execucions hipotecàries, perquè sí que és veritat que gràcies a alguna sentència de la Unió Europea han considerat que algunes clàusules de préstecs hipotecaris poden ser abusives, però això no significa que el client, que aquesta persona que no pot ja pagar la seva hipoteca, que es queda igualment sense pis i a sobre encara es queda amb deute. Això fins que no es reguli la famosa dació en pagament, doncs encara ens queda molt per fer. I el tema de les participacions preferents està afectant a moltíssima gent i sobretot de la tercera edat, i també estem interposant infinitat de procediments judicials. Desgraciadament hem d'acabar als tribunals perquè no hi ha manera d'arribar a acords amb les entitats bancàries.
Això és el més trist. Això és el més trist, que finalment t'has d'esperar una sentència al Suprem perquè retirin una clàusula com aquesta, no?
Arriben moltes preguntes. Sí. Si et sembla bé, te'n faig un parell de molt ràpides. El Guillem, per exemple, diu: això afecta els interessos dels pisos de protecció oficial, que tenen una clàusula terra abusiva i ara l'interès és molt més alt?
Home, afecta a qualsevol préstec hipotecari amb clàusula terra, sigui de protecció oficial o de protecció no oficial. Afecta a tots els préstecs hipotecaris amb clàusula terra.
Tots. I l'Edu diu...
Però afectarà... únicament podran demanar ja que els hi treguin la clàusula els que tinguin préstec amb aquestes tres entitats que hem comentat, però després tots els que tinguin préstecs hipotecaris amb clàusula terra poden reclamar.
És retroactiva la decisió? Perquè jo, perquè he llegit aquest matí, em sembla que no.
Retroactiva, el que han volgut dir és que les persones que tenen clàusula terra se'ls eliminarà, però el que no podran fer és demanar les quantitats que han pagat de més durant el temps que els han aplicat la clàusula terra. Però això també és discutible.
Què vol dir que és discutible?
Doncs perquè si declaren nula la clàusula terra, això significa que aquesta clàusula no ha existit. I si aquesta clàusula ha produït efectes, els efectes que ha produït han de tornar a l'inici. I llavors, en procediments individuals, no amb aquesta acció col·lectiva, però en procediments individuals que demanem la nul·litat de la clàusula terra d'un préstec en concret, també demanem la devolució de les quantitats i els jutges ens donen la devolució de les quantitats.
Però aleshores aquí, clar, aquí has d'anar contra la sentència del Tribunal Suprem, que diu que no té caràcter retroactiu.
La sentència del Tribunal Suprem no deixa de ser una sentència política, perquè a l'acció col·lectiva empresa per a Usbank nosaltres demanàvem només la cessació de la clàusula. Nosaltres no demanàvem devolució de quantitats. I, en canvi, el Tribunal Suprem s'ha pronunciat sobre aquest extrem. Per què? Perquè vol tenir content tant a la banca com als clients. Els clients els eliminaran la clàusula sí o sí, perquè les condicions que diu el Tribunal Suprem no les compleix cap banc, les condicions de transparència que exigeix el Suprem no les compleix cap banc. Per tant, s'eliminarà aquesta clàusula. Però què passa? Segons el Tribunal Suprem, seria un problema d'ordre públic econòmic el fet de que es retornessin els diners perquè els pobres bancs es descapitalitzarien.
Bé, doncs mira, és una pregunta que aprofitaré per fer-li ara mateix a la catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la UAB, doctora per la London School of Economics, la Miren Echezarreta. Doctora, professora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com feia un moment deia la Cristina Muntanyola, si els bancs tinguessin que tornar tots aquests diners pel que fa a les clàusules terra, es descapitalitzarien? Es podria donar el cas?
Bueno, les puede suponer algún inconveniente económico, indudablemente. Si son, como hemos leído yo en la prensa de hoy, como 450 millones de euros, por ejemplo, para el BBVA, pues eso le va a rebajar los beneficios. Ahora, tanto como descapitalizarse, si son bancos que están en condiciones mínimamente potables, no supone una descapitalización, supone una disminución del beneficio, pero no una descapitalización grave, ¿no? Lo que me ha resultado muy curioso de la reacción, no solamente de los bancos, sino de los que están en torno a los bancos, ¿no? De los adláteres de los bancos, es que inmediatamente han salido a decir, bueno, pero eso hará que se encarezcan las hipotecas y eso hará que den menos hipotecas. Bueno, ya están dando poquísimas. En este momento solo están dando hipotecas para vender sus propios pisos. O sea que realmente, y el tipo de pisos, vamos, el tipo de hipotecas que van a dar, supongo yo que la diferencia no es tanta. Porque, claro, visto así, es mucho dinero para el banco en este momento, para los bancos. Pero realmente en el precio, en el coste de una hipoteca, no es tanto. Y por lo tanto no creo yo que pueda afectar tanto, pero es curiosa la reacción inmediata, ¿no? Bueno, pues ya subiremos el precio, eso es verdad. Seguro que si tienen poder lo harán.
Bueno, depèn, com vostè deia, si et quedes o no un actiu del banc d'aquests d'aquests tòxics, no?
Que tenen, claro, perquè si quieren venderte el piso, pues...
Bueno, em consta que algun banc el que fa ara és, si vols un crèdit, t'encoloma algun actiu dels seus, però fins i tot amarres. Vull dir que és igual, el que tinguin. Et fot-te una llista, això, escolti, em consta perquè tinc un company, bueno, un amic que li ha passat. Sí, molt bé, nosaltres et donem el crèdit, però a canvi tu et quedes pues, aquí, de tota la muralla.
Eliges.
Sí, te la quedes
i
te la financen, això sí.
Sí,
te la financen perquè te la quedis i te la...
Bueno, ja inventaran alguna altra comissió, además de lo de l'Euribor, això no hi ha duda ninguna.
Senyora Muntanyola, moltíssimes gràcies per... Perdoni, que hi havia una última...
Només una coseta, sí, de l'Edu. Diu, faran servir l'Euribor de la data de revisió de cada hipoteca o la d'aquest mes per tothom?
No, home, no, a cadascú, a l'Euribor que li toqui per revisió.
A la data de revisió de cadascú de la seva hipoteca?
No, el que crec que pregunta aquesta persona és quan li eliminaran la clàusula. La clàusula li han d'eliminar ja, encara que la seva revisió de la quota d'hipoteca sigui el desembre.
Perfecte. Perquè també hi havia persones que preguntaven concretament quan seria. O sigui, per tothom és ja.
Ja, és que ho han de fer ja, perquè si no ho fan ja, la quantitat de diners que sí que podrien reclamar seria la quota d'hipoteca que han pagat des del mes de juny, des del mes de maig, amb clàusula terra, quan ja es va dictar la sentència.
Molt bé, queda clarit. Ha de ser ja. El que no he acabat d'entendre, i em disculparà, és com recuperar els diners de més que la gent ha pagat amb la clàusula terra. S'ha de tornar a anar a judici, pel que he entès. Però clar, ja veurem aquí si les decisions són judicials i polítiques. Dubto molt que tornin aquests diners després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem. Però veurem.
Jo ahir vaig guanyar una sentència que elimina la clàusula terra d'una entitat bancària i els condemnava a retornar 16.000 euros. Vull dir, és una realitat. El que passa que la diferència és quan estem parlant d'un procediment individual, que és el que la sentència d'ahir, i quan estem parlant d'una acció col·lectiva.
Per tant, perdoni, vostè animaria la gent que ha tingut clàusules terra, que l'ha estat pagant 6, 7, 8 anys, no sé, depèn de quan la van signar, que reclamin aquesta quantitat perquè es pot recuperar, és el que volia dir. O sigui, vostè, per exemple, ha guanyat un cas amb aquestes característiques.
Hem guanyat molts casos. Jo animaria, després, cada persona ha de veure què és el que més li interessa.
Si aquests diners els has pagat amb una clàusula que resulta que és il·legal, o no il·legal, sinó que no és correcta, és evident que tu vulguis recuperar aquests diners, no?
Sí, i no serà fàcil precisament perquè el Tribunal Suprem diu que no és retroactiu. Però el Tribunal Suprem crea jurisprudència, no fa lleis. Les lleis diuen unes altres coses, o sigui que poder es pot, però no es pot garantir al 100%. Ja. Això també és veritat.
Per tant, serà a criteri de cadascú.
Del jutge.
Bueno, del jutge, com sempre.
Però i qui es vulgui arriscar a anar als tribunals.
No, per això dic que al final és a criteri de cadascú que vulgui entrar en una dinàmica de tribunals. Cristina Muntanyola, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Bé, hem convidat a la catedràtica emèrita d'Economia Aplicada, a la Miriam Etxezarreta. Hem aprofitat per parlar d'això, però evidentment parlarem d'altres coses. Però abans de res, no sé si vol afegir alguna cosa al voltant de totes aquestes clàusules que, mica en mica, poc a poc, van caient, no?
Sí, m'agradaria afegir dues coses.
Per favor.
Primera, la reputación que nos tienen que requerir necesariamente los bancos. O sea, los bancos que antes creíamos que eran unas entidades serias y respetables, pues resulta que son unos atracadores realmente para la gente. Entonces, ese es un punto importante a destacar. Y el segundo, que para mí es más importante todavía, es cómo la lucha colectiva sirve. Porque muchas veces la gente dice, no, es que las luchas no sirven para nada. No, la lucha colectiva sirve de mucho, como estamos viendo en este caso. La individual también en estos asuntos se ha visto que era válida. Pero no cabe la menor duda de que la fuerza de mucha gente apoyada por una institución es la que realmente está moviendo, porque no serán las otras instituciones políticas las que llevan en esa dirección. Es la lucha social la que está moviendo estas cosas que hacen que el Tribunal Supremo se pronuncie en una dirección determinada.
Un dels casos potser més evidents d'aquesta lluita social és el cas és amb els desnonaments, no? Ho estem vivint, és a dir, hi ha una lluita social, hi ha tot un... Europa dona la raó i els únics que no tiren endavant el que haurien de tirar endavant és el govern espanyol, no?
Bueno, efectivament, aquí és un cas en el que una majoria absoluta, una majoria absoluta les permite passar por encima de toda una lucha social enormemente potente, porque reunir 1,5 millones de firmas no es sencillo, y por otra parte de una sentencia del Tribunal Europeo.
Correcte.
Y a pesar de todo eso, bueno, el gobierno español de momento se está resistiendo a cumplir esto y se está resistiendo a modificar la ley, pero yo tengo la esperanza de que se siga con esa lucha popular y se consigan por lo menos bastantes más cosas de las que se han conseguido hasta ahora.
Un té la sensació de que poca cosa, però que alguna cosa es mou, o alguna cosa s'aconsegueix.
Sí, que realmente
no?
Hay que enfrentarse a los problemas, ¿no? Y que no vale decir que mal está todo solo. Tenemos que decirlo porque está mal, pero después hay que decir, y ahora vamos a luchar conjuntamente contra estas cosas.
Mm-hmm. Deixi'm preguntar... Perdoni.
No,
li anem a preguntar, ara que parlàvem del govern espanyol. Avui, per exemple, havia de ser notícia, en aquest cas, aquest pacte entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular, que volien anar plegats al Consell Europeu a final de mes. Bé, han anul·lat la reunió prevista per avui mateix, en aquest cas amb la resta de partits, per anar plegats al Consell Europeu de finals de mes. La majoria de grups, Convergència i Unió, el PNB, han rebutjat participar-hi perquè no han vist bé que socialistes i populars s'hagin posat d'acord sense comptar amb ells. En tot cas, aquest pacte entre el Partit Popular i Partit Socialista Obrer Espanyol parla de tres punts bàsics. Un pla de xoc contra l'atur juvenil, anar cap a la Unió Bancària Europea i augmentar els fons del Banc Europeu d'Inversions per Petites Empreses. I jo li pregunto, quan vostè sent això, quin anàlisi fa? Això és factible, és possible o és fer volar coloms?
Como petición, me parecen lógicas. O sea, tenemos unos problemas muy graves y es lógico que las peticiones vayan en esa dirección. La capacidad de ese pacto para influir verdaderamente en las decisiones de la Unión Europea y para que eso se convierta realmente en unas políticas posibles dentro del Estado español, a mí me parece extremadamente limitada. Muy, muy limitada. No creo que en la Unión Europea, bueno, les parecerá bien que vayan todos los dos grandes partidos, a los demás ellos no les hacen mucho caso tampoco. Les parecerá bien que vayan los dos grandes partidos, pero pienso que en este momento la Unión Europea no se va a dejar influir por lo que diga el contexto de la política española o del gobierno y la oposición españoles. Ellos tienen su diseño y van a ir muy adelante con ese diseño, a menos que otros países se unieran. Y no veo fácil que se unan. ¿Que todos quieren que el empleo juvenil mejore? Por supuesto. Pero eso es Bular Coloms. Realmente todos quieren esto. ¿La unión bancaria? Pues la unión bancaria ha quedado muy claro que la señora Merkel, o mejor que la señora Merkel, el gobierno alemán ha dicho, no tenemos ninguna prisa y ya lo haremos cuando se hayan resuelto A, B y C. ¿Puede el gobierno español y la oposición juntos poder más que el gobierno solo? Yo no creo que tenga mucha incidencia.
¿Vostè creu que la Unió Bancària Europea és una mesura necessària i és imprescindible pel futur de la Unió Europea?
Pienso que sí, pero creo que es una medida que, como todas las que vienen de la Unión Europea, será lenta, hecha a trompicones, con muchas dificultades y al final con diferencias para los países más pobres y para los países menos ricos. En el sentido de que todo lo que está haciendo la Unión Europea ahora está marcando diferencias muy sustanciales entre los países del norte, llamémosle de alguna manera, y los países del sur. Y entonces me extrañaría mucho que no hagan lo mismo con la Unión Bancaria. Por ejemplo, otra vez, Alemania ya ha conseguido que los bancos pequeños alemanes, los Länder, no se controlen desde la Unión Europea. Y, sin embargo, se van a controlar los de todos los demás países. Bueno, pues eso hace ver que las ideas no son de cooperación, de unión, de solidaridad, sino simplemente de sostener una situación que favorece a unos y a otros. He leído en algún sitio y me ha gustado, o me ha parecido que era útil, dice, esto no es una hegemonía, esto es un imperio, ¿no? Y realmente es un imperio alemán que en dos guerras no consiguió dominar Europa y está consiguiéndolo ahora.
Bueno, si més no, a nivell marca el tempo econòmic, no? Un dels punts d'aquest gran pacte, el comentàvem ara, entre Partit Popular i Partit Socialista, és el de fomentar el crèdit a les pimes. Avui mateix, en una trobada sobre finances a ESADE, els banquers han assegurat que estan donant crèdit a les empreses fiables. Asseguren que en molts casos són les empreses les que no fan el pas de demanar finançament. Bé, en canvi, per les dades que dona l'Associació d'Autònoms, es deneguen entre el 60 i 70% de les peticions de finançament que fan els bancs. Vostè creu que es donen crèdits o no es donen crèdits? Perquè quan parles amb els empresaris et diuen que no et donen crèdits i, en canvi, les entitats bancàries et diuen que sí que en donen. On som?
Bueno, es que los pobres autónomos no deben de ser fiables. Es la situación más clara. Un autónomo no es una apuesta fiable para un banco. Entonces, yo creo que lo que es verdad es lo que dicen los empresarios de que, bueno, también lo que dicen los bancos. Yo creo que en este momento hay muy pocos proyectos de inversión en este país. Y al haber muy pocos proyectos de inversión, no hay muchas peticiones de crédito. Las peticiones de crédito son, y que me perdone la expresión, lo digo con todo mi cariño, es para los pobres diablos de autónomos, que tienen que sobrevivir de alguna manera y algo tienen que hacer, pero no porque tengan una capacidad, y además cuando les dan un crédito, por lo que yo tengo entendido, requieren avalarles 200 personas o con todos los bienes.
Ens fan creure que som emprenedors.
Exacte, i no ho són, són pobres parats. És per això que he dicho pobres diablos con toda mi simpatía. Però és el sentido de decir, los empresarios tienen razón. Los banqueros tienen razón cuando dicen, si no, nos piden, porque no son entidades fiables. Y los que están al otro lado dicen, si no, nos dan, porque no quieren reconocer quizá que no son fiables. Bueno, en términos estrictos de banco, pues probablemente no son fiables, porque hay, si seguimos un poco lo que está pasando, cantidad de autónomos hacen quiebra.
Sí, sí.
Y mucha gente que ha puesto el subsidio de paro para poder ser autónomo se queda sin subsidio y sin dinero. Entonces, claro, el crédito no va por ahí. En un país, en una economía capitalista, el crédito no va a ir a ayudar a la gente. El crédito va si hay negocio, y si no, no.
Fa un moment, quan parlàvem amb Cristina Muntanyola, hem parlat d'aquesta clàusula terra, que, com dèiem, el Tribunal Suprem ha dictaminat que s'ha d'abolir, i ara hi estem també, i ella deia que és una qüestió pendent que tampoc s'ha resolt, que són les, tota la qüestió de les preferents. Li pregunto, vostè creu que gràcies, abans en parlàvem, no?, que gràcies als ciutadans tot això s'ha començat a moure? És a dir, s'ha fet molta tasca per veure si finalment es retornen aquests diners de les preferents?
Perquè
això és, altra,
sí.
Això és un altre dels grans sí, sí, bueno, sí. Sembla, però sí, hi ha molta gent que de moment continua.
A mi em sembla que sí, que gràcies a tot aquell rebombori que han fet els preferents, s'està fent alguna cosa de cara als preferents. Lo que tinc més dubtes és de quants diners les van a devolver. Es verdad que estos días estamos leyendo en la prensa que a través de lo judicial algunos les están devolviendo todo el dinero. A mí eso me extraña bastante. ¿Que les están devolviendo a esto? Seguro, no digo que mienten. Lo que digo es que me parece que la banca va a reaccionar con mucha energía y se buscará alguna excusa. Porque...
¿La banca ho pot tornar tot això o no? Tot el que es deu a...
Es mucho dinero, es mucho dinero. Yo no digo que no pueda, porque depende mucho de los créditos también que el propio banco pueda tener y de las garantías. Bueno, tiene tantas garantías estatales que a lo mejor... Por ejemplo, ahora se está diciendo que 40.000 millones de euros no son suficientes para la recapitalización, que hay que llegar hasta los 100.000. Pues quizás si llegase hasta los 100.000 habría dinero para esto. Depende mucho. Depende mucho de la actitud de la banca, o se puede pagar en distintos plazos, pero es que la banca lo ha montado muy claramente, decir, no, esta gente pierde su dinero, les vamos a dar acciones de Bankia y a ver lo que valen las acciones de Bankia y que se conformen, ¿no? Y yo pienso
però
que...
Però això, perdoni, pel que hem sapigut i pel que ens han explicat, això ve marcat pel memoràndum aquest famós que es va signar, sí. Que el va fer firmar la Unió Europea i va dir, sí. Nosaltres et donem els 40.000 milions d'euros, sí, sí. Però a canvi, a les preferències, que no es paga ni un euro.
Pues por eso, razón de más para lo que yo decía, que no cabe la menor duda de que los bancos van a reaccionar y quizá hay algunas sentencias judiciales, pero yo no creo que se generalice. No me parece que se generalizará.
Per tant, la gent té totes les de perdre.
Yo pienso que sí. Mucha gente sí.
Hi ha gent que els seus estalvis, perquè coneixem un grapat de casos, els van posar allà, o gent que tenia doncs, el seu futur, l'havia establert amb aquests diners, que en el seu dia els hi van dir que no patissin, que els hi tornarien.
A mi esto me lleva a otro tema que vinculado a esto, sí. Y es que durante muchos años, llevamos ya, bueno, muchos, bastantes años, se está diciendo que las pensiones públicas no van a poder sostenerse y que lo que hay que hacer es pensiones privadas. Uh-huh. Bueno, y resulta que cuando la gente ahorra para su vejez por medio de procedimientos privados, se le hunden. Y se le hunden completamente. Se han hundido las preferentes, porque yo creo que no van a cobrar, que algunos hayan cobrado no quiere decir que se va a generalizar. Pero incluso la gente que había comprado un piso o un local para que se pudiera alquilar y completar la jubilación, pues tampoco, porque no se alquila ningún local y porque los pisos no se venden. Entonces, este puro mito, esta pura fantasía de que el ahorro privado individual resuelve los problemas que puedan tener las pensiones públicas es pura filfa. Pura filfa, no tenemos nada más que mirar. La gente modesta, claro, la gente que tiene mucho dinero no tiene problemas. Y aquí yo sí que en las preferentes me gustaría hacer un matiz, solo un matiz pequeño. Habría que clasificar las preferentes por volúmenes. No es lo mismo la gente que ha ahorrado, aunque nos parezca bastante, 100.000 euros, a la gente que tiene en preferentes mucho dinero. Y entonces quizás sería más fácil que los que han ahorrado hasta 100.000 euros consiguieran recuperar su dinero si los que han invertido mucho más fortunas o especulación financiera no tuviera que recuperarse. O sea, muchas veces se hace la igualdad de la pequeña y mediana empresa y casi con la grande. Cuidado, cuidado. Yo en el caso de las preferentes me gustaría, si hubiera, no he visto ninguna estadística en esta dirección, pero separar un poco. Porque es verdad que además la gente que está en la calle es la gente que ha ahorrado toda su vida para esto, ¿no? Y es lamentable y es un desastre. Ahora, quizás si se separasen unos y otros se podría resolver mejor el tema.
Parlava vostè de les pensions. Tinc entès que vostè està treballant ara aquesta qüestió. Deixi'm preguntar-li per una notícia que d'entrada ens ha semblat bona, avui és dia de, en fi, d'algunes notícies, i és que l'Agència de Qualificació de Risc Moody's ha dit que la reforma de les pensions que proposa el Comitè de Savis és positiva. Això és positiu o que ho digui Moody's és negatiu?
Perquè és molt positiu per a Moody's i per a la banca, per al sistema financer del país. És total y absolutamente negativo, me atrevo a decir, para los pensionistas presentes y futuros. Y eso me atrevo a sostenerlo con bastante fuerza. Es positivo para el banco, porque claro, si resulta que las pensiones van a bajar, pues la gente que tenga un poco de dinero querrá hacer pensiones privadas, aunque ya vemos que tampoco son solución ninguna. Pero le persuaden a la gente de esto. Ahora, decir que el modelo de pensiones que nos recomiendan es positivo para Moody's y el capital financiero, pero no para la gente. Este modelo, estas propuestas, las propuestas que hay son exclusivamente una situación para ir disminuyendo pensiones automáticamente de aquí al futuro previsible. No es ni un año, ni dos, ni tres. Y esto me parece muy grave.
Quan parlem amb diferents economistes, et diuen que les pensions no se sustenten perquè no hi haurà prou gent per pagar les pensions en un futur.
Ese es el argumento.
Bueno, és el que ens diuen,
sí, no, que ese es el argumento. Y a mi juicio es totalmente ficticio y falso.
A ver, expliqui'm.
Voy a explicar por qué. A ver, primero, ¿por qué las pensiones se tienen que pagar con cotizaciones? Solo. Este es un sistema que se ha inventado y que durante una serie de años ha funcionado, pero no hay absolutamente ninguna razón para que las pensiones se tengan que pagar solo con las cotizaciones de los trabajadores. Lo que han hecho es cerrar un circuito. Este es un circuito cerrado tradicionalmente. Y desde el Pacto de Toledo y ahora mucho más con este informe, pues a mí me da la impresión de que le han puesto unos grilletes al sistema de pensiones y decir, tiene que ser un circuito que se autosostiene. Yo he estado leyendo el documento de los,
sí,
de los
sabios.
Bueno, lo de sabios habría que comentarlo también. He estado leyendo el comentario de los sabios, pero dejémosles así. Y de hecho, literalmente dicen lo que se trata es de que lo que ellos han hecho. Dicen que lo que se trata es de que las pensiones sean autosuficientes con las cotizaciones. Bueno, eso es como decirle a un condenado a muerte que quieres que te fusilemos o que te ahorquemos. Porque realmente ese punto no tiene ninguna razón de ser. Es tradición en este país, pero nada más. Y entonces hay países como Dinamarca, por ejemplo, donde las pensiones se pagan con los impuestos. En Francia, por ejemplo, una parte importante de las pensiones se paga a cargo de los impuestos. Es decir, ¿por qué tiene que pagarse con cotizaciones? Y claro, eso es una trampa. Si tú partes de la base de que hay que pagar con las cotizaciones con 6 millones de parados, seguro que no llega. A pesar de todo, y tiene que decirse que con toda la deuda pública de este país a todos los niveles y toda la deuda privada, resulta que la Seguridad Social en pensiones hasta el año 2012 no ha tenido déficit. Ha tenido superávit. O sea que dentro de todo, de todas las instituciones en problemas, es la que menos problemas ha tenido. Y este año 2012 ha tenido 5.000, 6.000, es difícil saber la cifra exacta, millones de déficit. Cuando hay un fondo de reserva de 65 millones, 63 millones de fondo de reserva. Entonces, el invento del problema de las pensiones, esto es mucho anterior a la crisis. El año 1994, el Banco Mundial ya hizo un documento diciendo hay que salvar las crisis, hay que salvar las pensiones. Y todo este proceso, tal como yo lo veo, no solo yo, hay bastante más gente. Nosotros ya hicimos en Viena, un grupo de economistas europeos hicimos en Viena el año 2003, yo creo que era, una gran reunión internacional sobre el tema de las pensiones. Y es un tema hecho para favorecer al capital financiero, abiertamente. Porque además lo dicen, no en este grupo, no en este informe, pero en otros sí lo dicen. Dice, si las pensiones públicas son decentes, la gente no hace pensiones privadas. Y como lo que interesa al capital financiero es que se hagan pensiones privadas, entonces conviene meter miedo a que las públicas no funcionen. Pero como hemos dicho antes, las privadas están funcionando mucho peor. Por no hablar, por no entretenernos en este tema a lo mejor, por las tasas de rentabilidad que son negativas desde que se inició la crisis, en todos los pensionistas que tienen pensiones privadas están perdiendo en rentabilidad e incluso en valor nominal, porque como su pensión está colocada en bolsa y la bolsa va como va, pues están perdiendo dinero. Entonces, realmente, para mí, todo el tema de las pensiones, apoyándose en un hecho que es real, que es que los viejos vivimos más, pero ahora resulta que vivir más, supongo que estáis al corriente de lo que dijo el ministro japonés, ¿no? Que les dijo a los japoneses que fueran patriotas y no resistieran a morirse. Y lo dijo, literalmente.
Sí, sí, se quedó tan ancho.
Bueno, es que yo creo que aquí se piensa así, estos pesados de viejos que se resisten a morir. Y entonces, ese problema que es real, que aumenta el número de viejos, pero hay tantas trampas en esos argumentos. Si os parece, os digo otra que es gordísima.
Sí, por favor.
Bueno, la otra que es gordísima es, hay cada vez menos trabajadores que cotizan.
Sí.
Pura verdad, con 6 millones de parados, hay muchos menos trabajadores que cotizan. Pero son verdades tramposas, porque eso es verdad. Pero no tiene nada que ver el número de cotizantes, sino lo que esos cotizantes producen. Es decir, si tú tienes una economía que produce cada año más, aunque sea con menos gente, ahí no hay ningún problema. El ejemplo de la agricultura. La agricultura produce mucho más ahora que hace unos años, con muchísima menos gente trabajando. Y la industria también. La productividad de la industria, ¿cuándo aumenta? Cuando quitan trabajadores. Entonces, apoyarse en el número de cotizantes es porque se ha cogido el modelo actual y se quiere sostener ese modelo actual para asustar a la gente, no para resolver los problemas. Porque no habría nada más que decir, bueno, vamos a ver cómo aumentamos los cotizantes. Hay bastantes comentaristas, no tan críticos quizá como yo, pero hay bastantes comentaristas que dicen, ¿por qué no se fijan en los ingresos de los de las pensiones en lugar de pensar solo en los gastos, ¿no? Y los ingresos pueden variar. Otra cosa, por ejemplo, la gente que tiene salarios altos cotiza solo hasta un cierto límite relativamente bajo. Bueno, que suban ese límite y entonces se cotizaría más. Es decir, hay un montón de aspectos que se pueden colaborar fuerte a mejorar el tema de las pensiones que realmente ni se mencionan, pero se parte de la otra base, tiene que pagarse todo con las cotizaciones. Bueno, pues entonces, señores, mire, llévenme a donde quieran, porque entre fusilarme o ahorcarme, tanto da, pero que se vea claro que es un sistema exclusivamente para favorecer el capital financiero. Y para acabar,
¿sí?
Lo más divertido de esa comisión es que de 12 personas que hay, 9 son altos funcionarios de la banca y de las sociedades de seguros. Una comisión independiente con ese carácter. Han puesto a 2 catedráticos, uno parece que próximo a UGT y otro no sé su filiación. Y después han puesto a uno de Comisiones Obreras, que no sé si se ha asustado tanto que al final ha firmado el documento. Pero realmente que te hablen de independencia de 9-3, en el mejor de los casos, y además que gente muy conocida en este país que ha trabajado el tema de las pensiones desde otras ópticas, no ha sido consultada para nada. Les han dado un mes para hacer todo eso. No, todo esto es puro escaparate, pura parafernalia para decir, mire, hemos montado una comisión. Como en Inglaterra montan comisiones para todo, pues les gusta, ¿no? Mire, y además son científicos listísimos. Yo no dudo eso, ¿eh? Seguro que son muy listos. Pero no son independientes. Y además, entonces realmente es un tema absolutamente ideologizado y sesgado hacia el capital financiero.
Bueno, per això ens ha agradat compartir amb vostè aquests minuts, perquè ens dona una altra òptica, perquè, clar, el discurs, com que és únic, és unidireccional, no? No hi ha... Bueno, clar, l'argument és aquest permanent. Serem més, cada cop hi haurà més gent cobrant la pensió, per tant, serà insostenible, per tant, s'han de retirar les pensions.
Sí, sí.
I això és...
Sí,
aquesta
sí.
És la gota malaia que permanentment anem escoltant, no? Per cert, deixem felicitar-la per la part que li toca del... Hi va haver un premi, concretament el Premi del Públic 2013, que ha rebut en el Festival de Protesta el documental Capital un itinerari crític, centrat en una entrevista que li feien a vostè. Vull dir que no sé si li han donat un tros de premi o com ha anat, però en tot cas deixem felicitar-la.
Bueno, m'han donat el premi moral.
Bueno, però està bé.
Eren companys que jo penso que havien fet molt bé un vídeo, un pequeño documental, i la veritat és que jo estic molt contenta, primero que ens hayan donat, però és sobre ells el mèrit, mucho más que mío. Yo ya ve que para hablar no tengo mucha dificultad. Pero les han dado el premio y después me alegra mucho que sea en el Festival Protesta. Uh-huh. O sea, no nos han dado el Príncipe de Asturias, por ejemplo.
Bueno, el Príncipe de Asturias es de tenir uns altres mèrits. Si no, no...
Deben ser otros, sí.
Pero
gracias por la felicitación, de todas formas.
Moltíssimes gràcies. Miren, Echezarreta, moltíssimes gràcies per la visita, novament. Catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la UAB i doctora per la London School of Economics. Fem una pausa i tornem. Seran 3 minuts.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.